uns minutets i arribarem en punt a dos quarts de nou del matí, a dos quarts de deu, volíem dir. Molt bon dia als tres senyors que avui m'acompanyen en aquesta tertúlia, Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Valentí Feixas. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
I només podem parlar gairebé d'una cosa, que és la que tothom parla, d'ahir de la compareixença del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que va parlar, i bé si ho va fer, que no, tothom en parla encara més. És la crònica d'una pujada anunciada, de fet, tal com ja s'esperava i ja havia insinuat el ministre Montoro i gairebé tota la població espanyola. El govern espanyol ha decidit apujar l'IVA. És una de les mesures que el PP s'ha resistit a prendre malgrat les pressions europees, perquè sempre havia fet bandera de no apujar aquest impost indirecte. I això serà a partir de dilluns vinent, sembla ser. Passa l'impost general 3 punts per sobre, del 18 al 21%. Això repercutirà productes i serveis com electrodomèstics, perquè la gent es faci una idea, la roba, el calçat, el tabac, el bricolatge, la fontaneria, els vehicles, que diuen que si et compres un vehicle dilluns et costarà 600 euros més que si el compres avui mateix. A més, el tipus reduït s'apujarà 2 punts, del 8 al 10%, és el tipus que s'aplica a la majoria dels productes alimentaris, si sanitaris, transport, serveis d'hostaleria, i també a la construcció de vivendes i les entrades a espectacles culturals, i això sí, el superreduït es manté en el 4%. Déu-n'hi-do, és la pujada o la mesura que afecta a tothom, per tant, potser és també la més dràstica, perquè és allò de no ho farem, no ho farem, però ho hem acabat fent, i el senyor Jordi Piella, i segurament tothom ho deia, bueno, quan feia que ho deies?
Ah, sí, ui, ja feia temps, bon que això és inevitable, és una qüestió que era inevitable. A mi em sap greu que això ho podíem haver fet abans, i estava el problema més fàcil de solventar i tot. Què ha passat ara? Anem tan a l'esperada a Europa. Això és com una empresa amb molta crisi. Està desesperada, té l'empresari possiblement avals signats, a la qual el seu patrimoni també està en joc, i què fan? Pues van a l'esperada buscant qualsevol crèdit que li pugui donar qualsevol entitat financera. Quan van a aquella entitat financera et veuen tan fotut, aquella és la seva. Pues mira, m'has de donar això, tal, el teu fill ha de vindre a signar, el teu nebot, en fi, tothom, i hipoteco 12 cases a més, i et donaré pues, 100.000 euros, m'entens? I aquestes situacions, que és perquè el que tingui una mica de seny i que no, perquè és un abús i una usura, doncs és exactament el que ha passat aquí. Anem a la desesperada buscant calés i ens donen calés condicionat a tindre una sèrie de noves mides que tal. A veure, jo he fet aquest paral·lelisme per una senzilla raó, perquè quan el banc li ha dit a aquell empresari que no li dona aquells calés, ho ha dit pensant en ell, en la seva institució, en el banc, i no pensant en el solventar el problema del pobre senyor que està demanant els calés. Doncs és el mateix que ha passat aquí. Europa ens ha fet aquestes condicions pensant en ella, en recobrar els calés, en ajustar, però no pensant en la nostra problemàtica. Els hi fot 4, que nosaltres tinguem 5 milions o 6 o 7, 8 milions de parats. Els hi és igual. Mentre això puguin tornar a la deute, ja està bé. Nens? I clar, aviam, aquestes mides venen pues, paral·leles amb aquestes condicions que ens obliguen. No obstant, a veure, era lògic i normal, i es venia dient aquí que això era inevitable, com també ho serà inevitablement que Europa salti pels aires, vull dir, això ho hem dit diverses vegades, i, bueno, de la mida que s'ha aplicat, sorprendria pel pobre que estem al carrer pagant les hipoteques i tot això, m'ha sorprès moltíssim que una de les reformes de la funció pública sigui ajustar el número d'alliberats sindicals a lo disposat estrictament a la llei. Vamos, és que n'hi ha més de lo que hi ha a la llei? Ostres, això em sembla escandalós. Vamos, d'entrada escandalós. Si està aquí és que en deu haver més que el que hi ha a la llei. I el resto de coses, home, no em semblen malament. Hi ha una qüestió que tinc dubtes existencials, que espero que surti redactada, és sobre la reducció del 30% dels regidors municipals. I aquesta mida, jo entenc que s'ha d'aplicar ja, avui. Si no, no ha lugar amb aquest paquet. Perquè, clar, aquest paquet és per estalviar calés. Si hem de res per estalviar calés, per què ho posem aquí? Per què no correspon aquí? Perquè crec que hem de tocar de peus a terra i fer una reforma global de tot el sistema, ajuntament inclosos, però també Senat, Eliminació del Senat, eliminació també del 30% o 50% de diputats, que tampoc fan falta, i així sucessivament totes les estructures, perquè, esclar, llavors resulta que només fotem la culpa als ajuntaments. I els altres, què? Què passa? Que continuem tenint un Senat cobrant senadors sense que facin res, que no és el problema tant de cobrar ells, sinó tota l'estructura que això representa, secretaris, BDLs, conserges, vull dir, perquè allà a Madrid tot va així, xòferes, vull dir... Escolta'm, tot això, fora, eliminació dràstica d'aquestes coses. Un altre tema important és que el recolzament que donen a la Diputació. Potser ha arribat el moment de que nosaltres decidir a Catalunya sobre els consells comarcals que fem. Dius, clar, són òrgans paral·lels que, clar, dius, ostres, jo no sé per què serveixen dues entitats iguales, etcètera.
José María.
Sí, començaves dient que les mesures d'ahir és una cosa que està a la conversa de tothom, tothom ho comenta i jo afegiria i tothom ho patirà, sí. Que aquest és l'element que ens afecta més. Jo faria una prèvia, és a dir, en el fons ahir el discurs d'en Rajoy va fer una demostració pública, oficial i palesa que l'última instància de poder polític democràtic no és el govern de Madrid, Espanya. I penso que això és importantíssim, dir això. És a dir, en el fons, el Rajoy ho va dir d'una manera molt explícita, a mi no m'agradaria, jo no ho voldria, jo em sembla que no és aquí, ho havien repetit 50.000 vegades el que no farien, i al final ho fan. Vol dir que hi ha una instància política econòmica superior. Per tant, Espanya perd sobirania del tot, és a dir, hi ha un comandament extern no democràtic, precisament, que no s'ha elegit, sinó que forma part de la Troika, que a la millor forma part també d'aquesta construcció europea que tots volem, etc etc. Però vull dir que estem intervinguts, estem condicionats. I curiosament, a mi em trasllada al ple que hi va haver el 12 de maig del 2010, quan el Zapatero també, que no reconeixia la crisi, va haver de reconèixer la crisi, va anunciar també un increment de l'IVA, que el PP s'hi va tirar a sobre d'una manera escandalosa. Avui, 10 o 11 de juny, Rajoy fa exactament el mateix, és a dir, em veig obligat i em veig forçat a prendre totes aquestes mesures. Per tant, d'entrada, hem perdut sobirania democràtica i això és important. En aquest sentit, jo, el mateix discurs que va fer Alfred Bosch, que deia, escolti, vostè ha canviat de programa, vostè ha canviat doncs, totes les coses, posi-ho damunt de la taula i tornis a presentar i diem a veure si els ciutadans li continuen donant la confiança o no. Aquesta seria un interrogant, entre cometes, democràtic. Amb mesures... Home, el que podem dir és que les mesures sobre l'increment de l'IVA i totes aquestes coses, el que no fan, segur, és incentivar el consum, sinó al revés. És a dir, això traurà realment la restricció grup. I, per tant, tot aquell objectiu final que és reactivar l'economia i el creixement, això se'n va en orris. O això se'n va, és a dir, et calendes greques. És a dir, no sé quan tornarem a estar en condicions de poder crear activitat econòmica i moviment de capital i de diner entre la ciutadania. Per què 3 i no 2? Doncs no ho sé. Per què insistim en un increment d'impostos que afecten directament a la ciutadania i en canvi no es parla ni en el discurs, després deu costar de fer això, de que anirem a tope per... no sé com es diu, en la persecució del frau fiscal, per què continuem mantenint les amnisties fiscals, per què continuem doncs, resistint-nos a incrementar o posar impostos a les grans fortunes com fa l'Holanda, França, com anuncia l'Obama als Estats Units. Continuem pagant els de baix, continuem pagant els de sota. I això penso que és important de remarcar-ho. A partir d'aquí, bueno, els funcionaris és el col·lectiu més fàcil de dir, d'estrelada tu aquí sense paga extra i aguanteu com sigui l'estacada. Home, jo no sé quina reacció. El problema aquí és que tenim que les exemples que tenim de Grècia i tal, les mobilitzacions, la gent té la sensació d'impotència, de dir, podrem sortir al carrer, podem protestar, però no sé fins a quin punt doncs, la gent veu que això podrà ser eficaç per canviar les normes. I altres coses sortiran, lo dels ajuntaments. és veritat el que diu Jordi.
Ara en parlarem, sí.
De dir, home, traiem el 30%. A mi em sembla bé reduir, reduir instàncies d'aquestes administratives, però això, si no es tradueix immediatament, allò d'aquí a l'any 2015, escolta, ja no sé, podria haver anunciat altres històries.
Amb un altre lote, una reforma global de tot el sistema.
Valentí Feixas.
Sí, jo, afegint ja el que esteu dient, perquè realment... Primer, el tema democràtic, o sigui, la qüestió una mica de què estem en un sistema, diguéssim, en el qual, diguéssim, la sobirania electa de... Bueno, això és una problemàtica que ja vivim aquí a Catalunya, que ara la vivim a Espanya, i ara que Espanya ja viu respecte a Europa. Aquest és un problema. Però, referent, jo volia posar i èmfasi en una cosa que passa molt desapercebuda, però que també té unes conseqüències, que és la modificació, segons el que jo he llegit i he entès que volen fer, de lo que és la llei de bases de règim local, en la qual hi ha una petita frase que diu buidarem de competències als ajuntaments. A veure, les competències que volen buidar dels ajuntaments són educació i sanitat.
Serveis.
Bàsicament, la idea, però... O el que... A veure, jo això té una traducció, jo diria, també d'un efecte directe sobre la ciutadania i un problema molt gran als ajuntaments... Que jo crec que és d'una magnitud que...
Et cito una frase textual.
Que és molt, molt important,
A l'àmbit local es delimitaran les atribucions dels ajuntaments, que de fet a la llei de bases de règim local crec que, per exemple, les guarderies de Sant Cugat no està inclosa com a competència, per exemple, és un exemple, com a competència de l'Ajuntament, de forma que no assumeixin serveis pels que no treuen la finançació necessària.
Correcte.
És a dir, o una de dues, o paguen els pares de guarderia o s'ha acabat el problema.
És l'exemple. Jo soc el responsable del coordinador del Patronat Municipal d'Educació. El Patronat Municipal d'Educació és l'organisme autònom municipal encarregat precisament de gestionar els serveis educatius municipals. Les escoles bressol, l'escola de música, l'escola d'art, que són escoles, vull dir, que són fruit també de tot una sèrie d'iniciatives que el propi Ajuntament ha tirat endavant, però també són fruit d'uns convenis en què amb la Generalitat de Catalunya...
Són el resultat de conquestes que han vingut d'anys enrere, de les bases, molts.
Per tant, imagineu-vos la situació, és a dir, si jo entenc el que estan dient aquí, vol dir que l'Ajuntament de Sant Cugat, que en aquest cas financia el 50% de tots aquests serveis, el 25% ve de la Generalitat i el 25% aproximadament de les famílies, que de la Generalitat ja han tingut els primers problemes, que ja no pot fer front a això, perquè la partida que...
I qui ho assumeix, el 25% que no dona la Generalitat? L'Ajuntament o els pares?
Oh, clar, aquest és el problema. Qui ho ha d'assumir, això? Nosaltres haguem estat treballant durant tot aquest any perquè ja hem tingut, ja ens ha fallat la pota de la Generalitat. De dir, bueno, doncs anem a fer-ho. Evidentment hem de pujar quotes, perquè una part l'han de fer les famílies, però l'altra part l'hem d'assumir nosaltres. Com? Amb més ingressos per part de l'Ajuntament? Si l'Ajuntament té una situació que de manca d'ingressos, doncs, bueno, feina realment d'anar optimitzant al màxim els serveis, mirant, bueno, entrant en una política de veure què podem tocar per disminuir al mínim la qualitat del servei, que ha sigut una mica l'encàrrec que l'alcaldessa ens va dir, quan vam començar a veure això. Escolta'm, anem a intentar mantenir el servei, mantenir els llocs de treball i fer uns ajustos perquè, diguéssim, la despesa, el que ens costa això, sigui equilibrat amb els ingressos que tenim. Però si realment això, diguéssim, això tira endavant, vol dir que per llei l'Ajuntament no podrà d'alguna manera finançar.
I si això depèn de les famílies, hi haurà famílies que no podran recórrer, hauran de quedar a casa, crea uns problemes. No.
Però casa fins als 3 anys, que és l'educació obligatòria, són molts anys,
Com
s'ho fa treballant tant pare com mare?
Això és més greu, perquè és que l'educació obligatòria no és als 3 anys, és als 6,
Sí.
L'únic
aquí, aquí a Catalunya, el que passa que una de les conquestes que vam tenir com a... és d'alguna manera de... ampliar la gratuïtat i l'etapa 3-6, tractar-la de la mateixa manera que tractem l'etapa 6-16, és a dir, però per llei no hi és, i aquest és el problema fonamental que té la Generalitat en aquests moments en el tema d'ensenyament, és que la partida que venia d'educació 0-6 de Madrid diu no són ensenyaments obligatoris, i per tant partida 0,
I que els nens no paren d'anar a l'escola fins als 6 anys, segons Madrid.
Segons això, sí.
I l'etapa abans dels 6, que és tan important.
No, que s'ho paguin.
Que s'ho paguin, però si no hi ha diners.
No, que s'ho paguin. Hi ha famílies que sí. El problema és que hi ha...
Però hi ha un gruix de famílies que no tenen diners.
Obre una escaletxa.
Bueno, aquest és un problema. Perquè, a veure, l'article 27 de la Constitució diu ben clar, escolta, l'ensenyament... La gratuïtat és l'ensenyament obligatori. I les lleis del nostre país, bueno, abans era del 6 als 14, i ara des de la LOCSE, des de l'any 90, que és des del 6 al 16. La resta d'això no són ensenyaments obligatoris.
I la gratuïtat entre cometes, perquè són impostos... que igualment sigui gratuït, bueno, gratuït no és, perquè ho paguem amb impostos. Clar, és que també aquesta...
És el concepte de gratuïtat.
El concepte de gratuïtat en aquest país jo crec que hauria de començar a veure-se d'una altra manera.
Però, però aquí, a veure, aquí tenim per mi un problema seriós, perdoneu, és que això passa desapercebut, però té unes conseqüències aquí importantíssimes.
La gent també ha d'entendre exactament el que deies tu, és a dir, el tema d'aquest ensenyament gratuït i tal...
O la sanitat és gratis, no? La sanitat no és gratis.
No, però és que veus que el tema ensenyament, sanitat, això és sensible i tal, igual. No, que el contribuent ha de pensar que també Spanair ho hem pagat entre tots. Ojo, que Spanair ningú toca el tema, saps? Vull dir, això ho han pagat aquells, no sé què. No, mentida, ho hem pagat entre tots i també hem de ser conscients d'aquestes actituds que fan certs governants i que les responsabilitats els hi hem de començar a aplicar, perquè si no ens oblidem dels temes...
És fort. Parlem de l'altre àmbit també que afecta el local, el traieu vosaltres mateixos, a la reducció del 30% del nombre de regidors. A Sant Cugat hem fet una mica, ara sí, a base de la llei on, com quedaria a l'Ajuntament de Sant Cugat. I llavors hem tret que Convergència i Unió, Partit Popular i la CUP perdrien representació al ple municipal si s'aplica a Sant Cugat aquesta reducció del 30%. El plenari passaria de 25 regidors actualment a 17 o 18. Electes.
No, 17.
17.
17 que està...
No, 18 no pot ser, 17, perquè ha de ser imparell.
Imparell, doncs 17, perdrien Convergència i Unió sobretot, perdria...
4, 2, 1, sí. Devia ser, si no...
4 o 5, mantindria la majoria absoluta, el Partit Popular per baixaria a la meitat, qui es quedaria igual seria el PSC Iniciativa i la CUP perdria 1.
Això sí s'apliqués immediatament,
sí,
perquè és clar, si
però
això és el 2015,
vol dir que
serà a partir de la resultat electoral.
Però això és el que comentava el Jordi, jo no entenc, suposo que treuen tenir una...
Posen 2015 perquè hi haurà eleccions.
Ja, però llavors per què ho posen? És el que deia el Jordi, per què ho posen?
Perquè serveix això, vull dir, ja ens ho donaran, que facin la reforma de la llei orgànica que han de fer per modificar això i la facin tramitant, però tenen fins al 2015 per fer-ho. Vull dir, no fa falta que ens ho diguin ara, vull dir, el 30% d'això, doncs digues, per què? Perquè hi ha partits que estan cridant que s'ha de fer aquesta reducció, doncs que la pensem de fer del Senat i la pensem fer de l'altre i que es digui com un marc així, però si no, jo, vamos, per Europa dir que això del 2015, no sé si tot això ho hem fet per ells.
S'ha de reduir ara abans del 2015, no? És el que
demana Europa, és reduir ja.
Per tant, si...
Ah, no sé, que realment...
Que es pugui fer ja.
Que es pugui fer, que quedi...
No,
que hi ha una base jurídica que
no
es pot fer.
No hi és, però és evident que si tu dius un 30% menys, convoques el Congrés i fas la llei orgànica nova, com es va canviar la Constitució per no sé quina història, ràpida.
Sí, jo penso que no és tan fàcil,
No, no és fàcil.
Un cop elegit, és a dir, ja l'electe, el regidor electe, té un dret... d'una elecció
amb uns altres.
Si no hi ha unes eleccions pel mig, és dir, això
clar,
hauria,
sí,
en tot cas, que convoquin eleccions municipals.
Clar, és que no convé convocar eleccions, això val molts calés, ja, sí, no estem en
disposició. Però el que no pots fer és com si fos una dictadura, és a dir, si hi ha hagut unes eleccions democràtiques, es pot desfer.
Si tu tereu una dosi, tu això no pot fer.
Jo crec que, mira, el tema és eliminar aquest punt d'aquí, que és fora de lloc, i fer la reforma, o igual l'han inclòs aquí per dir, mira, amb què, si podem continuar sent diputats, ja t'ho he dit que això era el grupet d'amics que vaig parlar l'altre dia, els banquers, els seguros i els polítics són amiguets, i tots els amiguets es reuneixen i, bueno, això salvem, els ajuntaments se'ns en fot, són els desgraciats de turno.
Home, a mi, per exemple, Jordi, a mi m'ha sorprès una de les coses d'aquestes, les reaccions, que dir, el sector hoteler s'ha queixat perquè li va del 8 al 10.
A mitja temporada.
A mitja temporada. Sí, però, escolta, és un sector com tots els altres, com els dels cotxes, com els d'allò que tothom
tens
l'increment. I aquest, doncs, resulta que no se li pot augmentar l'IVA perquè... No... perquè els que vinguin de fora, els turistes, no ens paguin. I aquí no som capaços de posar l'impost doncs, per pernoctacions dels que venen de fora.
Quan ho pagues aquestes...
És la pressió del lobby hoteler.
Que és molt fort.
I el mateix Duran Lleida, tu ahir deia, no pot ser això, dos punts no és, hem de fer, com a molt doncs, aconseguirem un punt. A veure, què vol dir això, tu?
Sí. No, és la pressió que fa el lobby i, mira, ho fa bé.
Ho fa bé i se n'en surt. D'això em queixo. Sí.
No, jo l'únic que agraeixo al Duran Lleida que hagi fet menció al que nosaltres vam explicar el seu dia de que el que es tenia que fer en Bankia. Crec que ho ha tret d'aquesta ràdio, precisament, per el que m'han dit. Però, bueno, vull dir, sí, perquè, clar, el tema era és molt més fàcil. És que no sé, perquè nosaltres no podem arribar a decidir que volem liquidar-lo ordenadament. Vull dir, si pels dipòsits em pagarà, el Banc de Sabadell està disposat a pagar els dipòsits, comprar dipòsits. Al Popular li falten dipòsits, amb el qual està disposat a pagar-los. Vull dir, no tindré problema amb els dipòsits, no tindré que anar a assegurar-me res. Els preferentes i les no sé què que tenen firmades i també els hi paguen a preu de mercat d'avui. Conseqüència, doncs, aquests ja ho han perdut o han perdut la meitat i els hi pagaran el que tinguin que pagar. I així sucessivament. Però per què volem tindre allò si tenen actius i bons? Per què no els podem liquidar ordenadament? I ja està. Vull dir, si les hipoteques tampoc es paguen i es aniran al Banco Malo, vull dir, escolta, al final dius, escolta, és per què? És per a sus amigos protegerse i tindrà puestos on oferir empleo a amigos. I ja està. És només per això. És a dir, per què? Perquè un banc no és solament la presidència del banc. Ja... Bueno, un sinfín de societats que hi ha com 25.000 societats a cada un.
Arran del que tu estàs dient, hi ha una cosa que és com una preocupació, que jo cada vegada més hi dono voltes, no sé vosaltres com ho veieu, però jo tinc la sensació realment de que ens trobem davant cada vegada d'una situació més complexa i d'una gent que són les que tenen la responsabilitat de resoldre això cada vegada més incapaços.
Sí. És així. Incapaços per el rotllo aquest de les amistats.
No tenim, és a dir, jo crec que aquí hi ha un problema real de que hi ha una classe política que, al marge de totes aquestes coses, que jo crec que no sé si està a l'alçada, o sigui, si té la capacitat i està a l'alçada de les circumstàncies, per poder resoldre realment això.
Jo estaria d'acord.
Perquè primen molt aquests aspectes més...
No, i de premsa, de sutils diaris, sí. Ve la presidenta del nostre Parlament, no? La Núria Gispert, elimina els xòfers de... Em sembla que són 12 o 15 xòfers. Pues durant no sé quant temps, sense els cotxes allà parats, han estat pagant els leasings. Al final se'ls ha convençut que els leasings ja s'ho quedaran els cotxes. Vale, això està aquí. Però és que els 12 xòfers encara estan allà parats.
Cobrant.
Claro.
I sense fer feina.
Clar, és que això no pot continuar així. Està molt bé prendre aquesta mida de cara a la galeria, però no és aquesta la solució, cony. Vull dir, anem a aplicar-les de veritat i conscienciats. És que no estan conscienciats d'aplicar-les amb ells.
Jo penso que aquí hi ha un tema que relacionat amb el que deia el Valentí, que és de lideratge.
Sí.
Avui, en un moment de crisi, si algun país necessita, si algun col·lectiu necessita alguna cosa, és poder tenir confiança amb un referent que tingui autoritat moral i capacitat intel·lectual, com es vulgui, per poder gestionar una crisi d'aquesta magnitud. I avui el senyor Rajoy no la té, aquesta imatge, absolutament. L'està perdent. Ell mateix ha dit 4 dies, però tu no pots dir avui no faré això i al cap de 4 dies fer-ho. Tu no vas dir, quina confiança generes amb la ciutadania? Sí. Quan avui dius, escolteu, hi ha un problema crític a Itàlia, passa el mateix, però el Monti està cada dia fent rodes de premsa explicant i dient, senyors, això és complicat, això ho farem així, això ho sabem, dona explicacions i genera confiança. I aquí no, aquí continua havent-hi la pinya de dir els que estem al govern. Jo ahir, per exemple, em va doldre moltíssim la reacció dels diputats del PP aplaudint quan el Rajoy va dir, senyors, els parats que doncs, d'aquí als 6 mesos de cobrar l'atur baixarem doncs, del 60 al 50 per estimular l'esforç per trobar feina. Home, tu,
no diguis passada. Això. No ho vaig sentir.
I els diputats...
Una passada.
Aplaudir.
El Rubalcaba li va clavar.
No, bueno, va ser bé, però per exemple, veus, quan a la confiança és que s'equivoquen amb les coses, perquè si la cosa la fas transparent i dius la crisi, mira el Mas, aplica les mides i les aplica dràsticament. i això no li fa perdre vots. La ciutadania està contenta, no està contenta, però sap que no hi ha més remei, cony, i assumim-ho i diem la veritat i s'ha acabat el rotllo.
No mitges tintes, no? Ara sí, ara no, ara...
No, clar, es troben, clar, que tot se'ls està caient una mica a sobre. La veritat és que sí que se'ls està caient tot una mica a sobre, però bueno.
I en ple debat de quan van haver-hi eleccions, de si havia d'haver-hi senat, que ho treies tu, Jordi, o si les diputacions s'havien d'existir o no, ara les diputacions tenen més força i controlaran els ajuntaments. Al final arribarà un moment que entre el 30% de rebaixa dels diputats dels regidors i aquesta força que agafa una diputació que
però
també és una mica qüestionable...
Al mig tenim això dels consells comarcals que tots en diem,
sí.
I això depèn també d'aquí, de Catalunya.
Que
i dir, home, tu poses servei...
O aquí els partits realment fan aquest esforç de dir, escolta, renunciem a les nostres parcel·les de poder, de control, de col·locació de la nostra gent.
Exacte.
És que és això. És que no, no hi ha prou.
Si estem aquí, això estem dient, un govern de concentració i uns pactes a la Moncloa. És el que necessitem per sortir de la crisi. Segona fase. Europa ha de donar un pas més i fer uns Estats Units d'Europa, perquè si no, això no anirà bé. Ni sortirà bé, ni res de bé. I si no surt bé, nosaltres jo crec que ens queda Catalunya exclusivament com la independència, amb un país, amb un, jo diria, afegiria, i això ho tinc convençut, amb una tributació una mica baixa.
Jordi, jo només
deixa'm ja
que et contradigui de seguida, perquè això és fer volar coloms, i també hem d'evitar a la gent ensenyar-li la pastanaga, ensenyar-li la pastanaga que no... És una solució que no sé si elaboraran els teus fills.
No ho sé.
Que aquest és el drama. I la crisi la tenim ara. I la gent no els pots entretenir amb històries. Vull dir, això mateix. Ara estem avui, tu, reunió pel pacte fiscal. Escolta, a mi em preocupa moltíssim remenar aquesta història. Una cosa seria de dir, escolta, aquí tenim un sistema de finançament que no és correcte, que no és just, que l'hem de millorar, que està previst en les lleis de que a partir del 2013 això es torni a replantejar, replantegem-ho. Però marejar la perdiu amb una cosa totalment fictícia de que saps que jurídicament no té sortida, estem creant unes expectatives o expressament intentem distreure el personal, vull dir que seria un altre objectiu que pot tenir el govern de la Generalitat també. És a dir, no és aquest el gran problema que tenim ara. L'hem de plantejar amb calma, però no és la solució que ens ha de resoldre els problemes a casa nostra.
Ai,
sí. La sobirania, tu, la sobirania que diem no la té el govern de l'Estat i nosaltres demanem una molt més gran sobirania nosaltres en les circumstàncies actuals, que això és demanar la lluna.
A mi el que m'expliquen companys que tinc a la Generalitat és que esclar, o sigui, a l'estar pendent cada dia 30 de cada mes a que Madrid,
la liquiditat,
a que Madrid obri l'aixeta per poguer pagar les nòmines.
Sí. Cada dia es cobra més tard.
Sí. Això...
No, però és això, aquí. No, cada mes jo... han de...
Pues, home,
això és veritat, jo crec... no pot sí. continuar.
No, home, això jo crec que és... I aquí hem de trobar fórmules perquè això no sigui així. I aquí segurament, bueno, doncs aquí estem aquí també...
Sí, però mentrestant s'aprova la llei d'estabilitat pressupostària, Convergència i Unió, que és el que permet tot això. I tots tan frescos, tu, home, i siguem conseqüents.
No,
però ho aprova amb els vots de Convergència, doncs digues que no, ja està.
Bueno, jo crec que en aquests moments, la sensació que jo tinc una mica com a ciutadà és que d'alguna manera si estem depenent, aquest és un exemple, però no hi ha aquest exemple, és que tenim tot el tema de l'energia, tot el tema de... O sigui, clar, estem en una situació en la qual realment estem sotmesos a les decisions d'un govern, que és el de Madrid, que com tu deies, és que no em dona...
I el de Madrid està sotmès a les decisions de Brussel·les.
Sí, però posats... Però escolta'm, jo dic la meva opinió, però és que el govern de Madrid, perdona, Madrid, el que representa, i el govern d'Espanya, tradicionalment, a mi no em mereix cap mena de confiança. És a dir, jo tinc la sensació de que des de Brussel·les apreten a Madrid, i Madrid què fa? Doncs apretem aquests...
Sí, però ells no, perquè aquí no hi ha cap mida de l'estat central.
No, però apretem, és que arriba un punt, per això jo crec que en aquests moments, entenc el que tu dius, però jo crec que la dimensió aquesta, vull dir, de diguéssim, d'apretar en aquests moments per tenir el major grau de sobirania financera en aquests moments, això és clau.
Jo penso que les normes que generen el discurs del Rajoy d'ahir, quan es votin, al Congrés o que hagin de donar el vistiplau, ja veurem els vots com aniran. És a dir, que aquí direm, sí, sí, farem un discurs molt sobiranista, però a l'hora de votar a Madrid continuarem donant suport, potser per responsabilitat, no ho sé per què, però serà així. I aquí hi ha una contradicció, i l'hem d'acceptar, aquesta contradicció, tu, a nivell de Catalunya.
Parlàvem també de la rebaixa, ho avançava el Josep Maria, de la rebaixa de prestació que perceben els parats. Tothom tenia coll avall que rebaixaria el període màxim que es cobra de prestació per passar del 24 a 18 o 15 mesos, i Rajoy ha anunciat una rebaixa de l'import a partir del 6è mes, una rebaixa que afectarà només els nous desocupats, diuen, i és que actualment els parats cobren el 70% de la base reguladora, és a dir, de l'últim salari percebut, els 6 primers mesos, i a partir de llavors passen a cobrar un 60%, però amb la tisorada que ha anunciat Rajoy cobren un 10% menys, és a dir, el 50% de la base reguladora a partir del 6è mes, durant un màxim de 24
anys. Es mantenen els 24 mesos. Jo vaig entendre això.
Es mantenen els 24 mesos.
Que no tocaven el període.
Exacte, que és el que es pensava tothom que anava a passar, però al final no.
Sinó que el que baixen, bueno, és una altra manera, per comptes d'escurçar el període...
Clar, jo prefereixo això. I pels nous... Que es mantingui dels 24 mesos, perquè la pobra gent...
I pels nous aturats.
I pels nous aturats.
Els altres no es toquen.
Ah, ho prefereu així? Clar, jo per mi sí, per mi està, home, almenys, mira, retalles, però almenys tens algun ingrés.
És la justificació d'això. És a dir, home, perquè si no la gent, doncs, no s'espavila a buscar feina.
És que són aquestes frivolitats de la política, que jo només entenc quan és aquesta mentalitat, jo diria...
O fixa't el Montoro que deia, també, sobre l'IVA. És a dir, hem d'augmentar l'IVA perquè hi ha gent que no el paga.
Pues fes el que pagui.
Si tothom pagués l'IVA, no l'hauríem d'augmentar tant. Home, no diguis això.
Bueno, però a mesura que...
Que la millor també és veritat.
Sí, amb un import més gran d'IVA genera... En aquest augment genera més
frau.
Més frau. Clar, ja està. Això és una norma estàndard. Perquè encara hi ha més possibilitats de frau amb un 18 ja és un xollo, amb un 21 encara més.
És més xollo.
I clar, sí, això és continuat. Vull dir, evidentment, si ve un senyor a casa teva, hi ha molta gent que fa obres a casa d'algú i clar, per un 21%, doncs clar, ostres, doncs tu me l'estalvio i pago, no és deduïble per mi, etcètera. Vull dir, clar, és un tema que està tan clar que em sembla ridícul. Ara, passa que clar, ells agafen els grans números, les grans companyies, a la història, doncs clar, aquests sí que ingressen.
No, i els professionals.
Que augmentarà l'atur, evidentment. I el frau, segur, segur.
I l'atur augmentarà també.
Clar, perquè d'alguna manera aquell senyor deixarà de
tributar. Ara puja una altra vegada, perquè ara és...
Bueno, ara estem amb el turisme, que és fort.
Però ara, a l'octubre, això... Amb això...
Bueno, jo sé la previsió del FEDE de 6 milions i pico.
Però això, doncs, com es talla aquest circuit?
Aquestes mides que s'aplicaven d'augment de l'IRPF, augment d'aquestes, de l'IVA en si no, però l'augment de l'IRPF sobretot, eren mides de contenció quan hi ha molta eufòria econòmica. Perquè es treia que és del mercat, perquè el consum es reprimís una mica, anava de massa accelerat. Cony, ara resulta que és en crisi, és al revés, llavors normalment el manual diu que el que ha de fer és baixar l'IRPF, no retallar salaris, perquè hi hagi més activitat econòmica i comenci a circular l'activitat. Ho fem al revés. La catàstrofe d'Espanya és automàtica. Aquí les empreses, mensatge de les empreses, només poden vendre fora.
Però el tema de no rebaixar salaris, en el fons, és una gran mentida, perquè el rebaixar la paga extra de Nadal als funcionaris, en el fons, no és una paga com si fos un regal, és part del seu sou.
És salari.
És salari. És salari.
És
rebaixa de salari. És el que ha pagat, perquè sembla ser com paga extra de Nadal, com si fos un regal.
A Portugal, el constitucional ho ha declarat inconstitucional, la treta...
Que és rebaixa de salari.
Jo diria que per reclamar anar al constitucional és una tonteria, perquè la constitució nostra no. Anem a magistratura de treball, perquè són drets adquirits i es poden rebaixar els salaris. De fet, la frase és molt bona, Diu, no diu que es retreu, Se suspende.
Sí, perquè diu que ho tornaran en pla de pensions a partir del 2015.
I demana, però no obliga, als diputats i senadors que també ho facin. Demana. Els hi demana, com si fos un favor. Els hi demana. És obligatori.
Això es farà.
Són funcionaris. Són funcionaris. És que són de por. Demano als amics que ho cedeixin voluntàriament. Perquè, escolta, aquí tots som els mateixos. Ens barallem públicament, però aquí, finalment, els amics, els banquers, escolta, em demaneu...
Però al fons hi ha però el problema real no és tocar el sou dels funcionaris, és replantejar realment la quantitat de funcionaris que necessita el país.
Això una, però clar, si no els
fas... I la manera de treballar que hi ha del funcionariat, perquè si treballessin més per objectius, no?
És el que deia jo, la llei marc de la reforma de l'Estat, inclouria pues, que els funcionaris no tinguin el sou fix, que siguin equiparats a la... no se'ls pugui despedir...
En el marc de la legislació laboral general. Clar, vull dir, clar, està clar, aquesta estabilitat del funcionari per, de per vida, vitalici...
Aquest és el problema, que no hi ha manera de treure'l i llavors, clar, es queden allà... Bueno, jo tinc el despatx al costat d'Hisenda, és escandalós. És escandalós.
Clar, jo veia també la quantitat...
Els cafès i els cigarrets...
Bueno, escandalós.
La quantitat de
funcionaris
que hi ha...
Professionals.
Clar, jo vaig quedar pagat que quan l'altre dia, em sembla que l'altra notícia és que feien una mica l'equiparació amb les diferents comunitats autònomes, la quantitat, el tant per cent de funcionaris que hi ha en funció del nombre d'habitants.
Aquí estem baixos, relativament.
Aquí estem baixos.
Sí.
I hem crescut... O sigui, jo que ja digui, home, jo crec que hem crescut molt, però clar, tu mires als altres llocs i diuen, clar... I és el tema, tornem a dir, escolta'm, un país, diguéssim, d'on treu els recursos per viure? De la seva economia productiva.
Ah, aquí està. Aquest és el replantejament que falta.
Llavors dius, això és el... Exacte. Dius, doncs, escolta, la mesura clau és com podem fer per reactivar l'economia productiva, perquè per aquí d'aquí vindrà tot. Ara, si només fem mesures...
Clar, que, de retallada de consum de, ja no...
Si més no fes el discurs, de vegades no trobaràs la manera, però explica a la gent on és el problema i on està la sortida.
Ara sí que hi ha un forat bo, que tenim una mà d'obra relativament barata i productivament som molt millors...
I qualificada.
Qualificada i molt millors que a Marroc i que el preu de salari ara ja està pels nivells del marroquí, per dir alguna cosa. Per exemple, tot el del Marroc i tot això es podia, el textil d'aquí podria continuar o podria començar a néixer de nou, no? Vull dir, no, jo crec que és un forat bo, el tecnològic, vull dir, el que fa cotxes, vull dir, ja podem pensar a produir aquí realment.
Hem de deixar aquí la tertúlia. Donaria per molt, podríem estar tot un dia amb els micros oberts i no pararíem de parlar. Normalment sempre portem una notícia positiva, avui sembla que estem una mica pessimistes.
Ho he buscat amb tot carinyo, tota la Vanguardia,
i no hem trobat cap.
Esperem
que dijous vinent tinguem alguna notícia positiva per parlar. Gràcies, Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Valentí Feixas per acompanyar-me aquests minuts de ràdio.
Molt bé, gràcies.